Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dijous 20 d'octubre, on farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia. Rep les salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, la Yolanda Bernal als serveis informatius i l'Héctor García a les vies de so. Avui parlarem amb la gent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona perquè han alertat que l'oferta d'habitatge de lloguer, atenció, ha caigut un 17% durant l'últim any i s'ha situat en mínims històrics de la capital catalana, això sí, agafant de referència els principals portals immobiliaris. I atenció, perquè el preu mínim que s'està pagant hores d'ara a la ciutat de Barcelona de lloguer són 1.000 euros. També parlarem del Consell de Ministres, que ha aprovat el decret llei de mesures per l'estalvi energètic i per contenir l'escalada de preus als consumidors. El pla inclou més ajudes per les famílies i també canvis en la factura. Sumant les diferents quotes i categories, el bo social elèctric cobriria fins a un 40% de les llars d'arreu d'Espanya. Avui parlarem del bo elèctric, del bo social, del bo de justícia energètica i també de la nova factura de la llum que arribarà al mes de desembre. I parlarem de mercats perquè oferiran cada dijous productes d'ofertes a preus especials. La iniciativa s'anomena la Cistella del Dijous i ja ha començat. Ens ho explicarà la regidora de Mercats de l'Ajuntament de Barcelona, Montserrat Ballarín. I abans d'entrar en matèria, el que fem com cada dia és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Les coses apunten a que plourà les properes hores a diferents llocs de Catalunya, però quina és la previsió per les properes hores? La sap des de l'Agència Estatal de Meteorologia, el Seid Esvall. Què tal, Seid? Bona tarda.
Bona tarda. Demà divendres a Catalunya esperem cel cobert i al Pirineu Occidental precipitacions al llarg del matí amb probabilitat que la cara sud siguin fortes i persistents a primeres hores. A la resta no es descarten precipitacions disperses de menor intensitat. Unes precipitacions que iran remetent al llarg de la tarda i disminuint a cel ennuvolat a la meitat oriental. Temperatures en general en ascens a la meitat sud i sense canvis a la resta, arribant als 28 graus de màxima a Girona, 27 a Barcelona, 26 a Tarragona i 25 a Lleida. A més, al Pirineu, vent de component sud de fluix moderat amb alguns intervals de fort a primeres hores. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Seid, per la informació. Anem ara a les carreteres. Mireia Camats, algun tipus d'incidència? Servei Català del Trànsit, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista AP7 perquè hi ha un quilòmetre d'intensitat entre Parets i Mollet en sentit sud per un accident múltiple que hi ha hagut però que ja no talla cap carril. A la mateixa via hi ha 3 quilòmetres de retenció a Barberà en sentit sud i 1 quilòmetre de Pau Mollet en sentit nord. A la C17, 3 quilòmetres de retenció de Parets a Mollet en sentit sud i 2 quilòmetres de Pau Parets en sentit nord. A la B30, Pau Barberà en tots dos sentits. A la C58 i a la C33, retencions de Montcada a Barcelona. A la 2, intensitat de Cornellà Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. A la C200 44. Hi ha un quilòmetre de retenció a la Pobla de Claramunt en sentit sud per obres. La C32, retencions a Sant Boi en sentit sud i també comentar-vos que hi ha retencions a Esplugues en sentit nord. A la B23, cua d'Esplugues a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la B20, cua Santa Coloma a Gramenet d'entrada a Barcelona. A la Nacional 2, retencions a Tordera en sentit Mataró. A la C60, cua Argentona en sentit Mataró. A la C55, retencions a Castellgalí en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda a la B20 hi ha retencions entre la via Juli i Esplugues en sentit Llobregat per un vehicle variat que talla un carril. També hi ha cua d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs i situació complicada també a la ronda litoral en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Això és tot, que no és poc, s'ha girat feina a les carreteres. Ara arriba el moment a les 7 de la tarda i 4 minuts a l'actualitat més pròxima amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda.
Avui comencem parlant de l'ofensiva de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, contra el cotxe que ara es trasllada a les motos i atenció perquè es planteja fer-les pagar si aparquen a la vorera.
Exacte, una trava més per expulsar definitivament els vehicles de la ciutat. L'objectiu, a 2 anys vista, és que el 81% dels desplaçaments a la ciutat es facin a peu, en transport públic o en bicicleta. Però la realitat és que Barcelona lidera l'ús de la moto. Es calcula que hi ha uns 350.000 motoristes que es queixen d'aquesta nova persecució, denuncien que no hi ha un transport públic alternatiu.
Son unos ladrones porque están robando por todos los lados. porque ya que nos quitan sitio, aparcar, historia, de que aparca más las de alquiler que los que estamos trabajando, a ver dónde la aparcamos. Yo trabajo con la moto.
En Barcelona no hay alternativa buena. Yo tardo desde mi casa hasta el trabajo 45 minutos en transporte público y en moto 12.
Més enllà d'una qüestió de sostenibilitat, l'Ajuntament apela també a la voluntat de reduir la sinistralitat. En el que portem d'any, 15 motoristes han mort a Barcelona.
I a partir de demà, la Guàrdia Urbana de Barcelona incrementarà un 20% els efectius al barri del Raval per frenar l'augment del consum de drogues al carrer.
I amb aquesta major presència policial es vol garantir la convivència i la seguretat. La Cristina és una veïna del Raval de tota la vida i reconeix que la situació està totalment descontrolada. Fa 2 anys que surt al carrer sense arracades, cadenes o rellotges per por a un robatori. Diu que la situació ha anat a pitjor arran del centre Baluart que es va obrir a les Drassanes.
Però és evident que no funciona quan tu tens allà un lloc de no funció i tot es funciona fora, no fumen croc a fora, i nosaltres a casa, bueno, per als cafès al voltant, tenim, bueno, doncs, la tira de punxar-se, es punxen a tot arreu, es punxen al coll, si no hi arriben es punxen, li punxen un altre, es ajuden a punxar-se entre ells.
La situació és tan insostenible que la Cristina no descarta fins i tot marxar del barri. Aquest vespre, justament, d'aquí a mitja hora, els veïns es manifesten davant del centre Baluart per reclamar solucions.
Mentrestant, els veïns de l'edifici ocupat de Can Vies, Sants, no descarten accions legals si l'Ajuntament no acaba amb les molèsties que es genera.
Festes de 9 hores, sopars amb més de 50 persones i baralles que fan impossible el descans dels veïns. Estan farts de la inacció de l'Ajuntament, tot i que l'edifici és de la seva propietat, i expliquen que ni tan sols la Guàrdia Urbana els fa cas quan truquen.
Todos los partidos nos han dicho que sí, que Can Vies tendría que ir fuera, o por lo menos nos dan la razón de que nos molestan, pero no se está haciendo nada. Y otra parte es que la Guardia Urbana no viene nunca cuando llamamos.
Els veïns han presentat diverses queixes formals al tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, de moment sense èxit.
I l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia no descarta declarar la situació d'emergència sanitària després d'una vaga d'escombraries que ja fa 15 dies que dura.
Sí, la brutícia s'acumula per tot arreu, fa pudor i han començat a aparèixer rates i insectes. El consistori reconeix que hi ha risc elevat per la salut pública i veïns i restauradors ens han explicat que la situació ja és insostenible.
Que ahí está llena de basura. Y también hay contenedor ahí, está todo lleno, lo han movido, han dejado la basura por afuera, por las calles huele, es un desastre.
No s'està fent bé ja des del principi, perquè també ens van treure un dia de recollida orgànica. A un restaurant no pots, no et poden deixar un dia l'orgànica dintre del restaurant, és que és impensable.
La vaga afecta a Sant Sadurní i a 4 municipis més de l'Alt Penedès, en total uns 22.000 veïns. La Mancomunitat Penedès-Garraf ha obert un expedient sancionador per l'incompliment dels serveis mínims.
I una bona notícia, Iolanda, perquè els fisioterapeutes celebren l'anunci d'una demanda històrica d'aquest col·lectiu.
Exacte, i és que l'any que ve tots els CAPs tindran almenys un fisioterapeuta. De moment l'incorporaran 30 centres de primària. De fet, una de les patologies més freqüents i amb llista d'espera més alta són precisament les que tenen a veure amb el benestar. El conseller de Salut, Manel Balcells, posa en valor la incorporació de nous perfils professionals al sistema públic de salut.
I aquest desplegament es anirà desenvolupant durant tot l'any que ve fins a disposar a tots els centres d'atenció primària d'un o una fisioterapeuta que es complementarà amb aquests referents de benestar emocional, que es complementarà amb els nutricionistes dietistes i que es complementarà higienistes dentals.
Balcells també ha donat per fet que fumar a les terrasses estarà prohibit l'any que ve, sense concretar encara la data. Salut també estudia si es pot prohibir fumar dins del cotxe privat.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda, gràcies i fins demà.
Vinga, fins demà, que vagi bé.
Que vagi bé. I ara l'altra actualitat, la més propera, amb els companys dels esports de Cope Catalunya i Andorra, amb el company José Luis Gil. Què tal? Bona tarda, José Luis.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Bueno, fa 9 minuts que la pilota ha començat a rodar.
Fa 9 minuts que la pilota està rodant. Parlem de la jornada número 10 de Lliga de Primera Divisió i fa 9 minuts que ha començat el tiempo de juego a la cadena Cope. No pas en aquesta freqüència, evidentment, però sí que per internet, aplicacions, dispositius mòbils, està en marxa l'edició del tiempo de juego de la mateixa manera que a Cope, on mitjana, 783 de la Ona Mitjana, el Javier de Aro des de fa 9 minuts està amb el Tiempo d'Espanyol. És per tant dia de futbol, és per tant dia de Lliga, és per tant dia de fer dues comunicacions en directe. La primera ens porta cap als exteriors del Camp Nou. A les 9 de la nit, Barça-Vilareal. Amb l'última hora, insisteixo, exteriors del Camp Nou. Helena Condis, bona tarda.
Què tal, Gil? Bona tarda. Estic aquí, entrant a la zona de la Llotja del Camp Nou, on veig la imatge d'Ansu Fati enmig d'Alexia Putellas i Aitana Bonmatí a la Spotify Camp Nou. Un Ansu Fati que avui ha de ser titular, en aquesta reacció que vol Xavi, que s'assajarà l'arbre per buscar una victòria, perquè toca canviar ja la dinàmica després d'aquestes dues ensopegades. Hi haurà també retocs en defensa, recupera Héctor Bellerín, però arriba molt justet. Serà suplent Sergio Busquets, perquè arriba fatigat física i també mentalment, i no descarto que descansin els dos extrems d'una atacada, tant Dembélé com Rafinha, per entrar, evidentment, en Sofati, i també perquè Ferran pugui ser titular. Van ser dos bons revulsius al Bernabéu a la segona part. En Dembélé és el club que presentarà bona entrada al Camp Nou. Hi haurà homenatge per José Manuel Llanesa, que ha perdut avui, ha mort a causa d'una leucèmia, i el Villarreal, doncs, que arriba amb baixes importants. Capó i Lo Celso no van pujar ahir a l'avió, i és dubte el Biol, que també és un pilar important en defensa.
La mort, sens dubte, de José Manuel Llaneza marca la prèvia, sobretot des del cantó grogueta d'aquest partit, que, insistim, començarà a les 9 de la nit al Spotify Camp Nou. Helena, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Dues puntetes més de Camp Barça.
Sí.
Xavi, els focus estan posats sobre l'entrenador del Barça. Avui ha passat per Esports Copé un vell conegut de la Casa Blaugrana i també de la Casa del Villarreal, Juanpi Sorín, Juan Pablo Sorín, que ratifica la seva confiança en la figura del tècnic de Terrassa.
Y en el trabajo y en la identidad, que para mí, más allá de todo lo que será criticado, más allá de todo lo que han dicho incluso de los números de Xavi en esta semana, para mí el Xavi de Barcelona de Xavi,
Sí. O
parecido también por el ADN, ha recuperado, sí, parte de esa identidad, y bueno, ahora tiene que plasmarlo en los resultados.
Ha de plasmar-ho al terreny de joc. Per cert, saps allò de a qui en madruga Dios le ayuda?
Això diuen.
La selecció de Polònia ha donat avui la llista pel proper Mundial.
Ai,
la definitiva, la de 26 futbolistes.
Cap anyats, no?
Sí, escolta, matiners.
Quan s'espera la de Luis Enrique?
De moment ha de donar la prèvia. Ha de donar una... si aconsegueix pel calendari previst, primer donarà una primera prellista, que no té per què ser oficial,
molt bé.
I d'aquesta prellista comunicada a FIFA surt la llista definitiva d'entre 23 i 26 jugadors.
Però
en tot
la de
cas,
Polònia és la llista.
La de Polònia és llista definitiva, amb Robert Lewandowski al capdavant de la selecció polonesa. Això pel que fa al Barça.
Sí.
Una hora abans, a les 8, d'aquí 48 minuts, el Sadar Osasuna Espanyol. Diego Martínez li ha donat una volteta a l'11 blanquiblau. No sé si afecta o no aquesta crisi vírica que tenien alguns futbolistes blanquiblaus. Quique Iglesias, bona tarda.
Companys, quina alegria, bona tarda. Jo penso que sí, els dos afectats pel virus en les darreres hores que deuen estar una mica fluixets són Oscar Gil i Edu Expósito, titulars indiscutibles quan estan bé, que avui formen part de la banqueta i no són titulars. L'Espanyol, que d'aquí a una estona jugarà amb Le Compte a la porteria, Caler, una altra vegada lateral, doncs el titular a lateral dret, amb Sergi Gómez, Cabrera i Brian Olivan en defensa. Atenció, perquè el lloc d'Edu Expósito l'ocupa Keiri Vare, juntament amb Vinícius Jardiner, i a dalt el que doncs, era un secret al marge de l'Aleix Vidal era tornar a veure Braithwaite de titular, juntament amb José Lu, és a dir, que Puado és suplent. Els dos afectats, Oscar Gil i Edu Expósito, estan a la banqueta. A partir de les 8 de la tarda, aquest partit important per l'Espanyol, que busca la quarta setmana seguida sense perdre, la segona victòria consecutiva, la segona vegada consecutiva també, intentant buscar la porteria a zero, que seria clau per intentar sumar el Sadar.
Gràcies, Quique. Bona tarda.
Gràcies.
Des de les 7 de la tarda tenim en joc a l'Estadio de los Juegos Mediterráneos al Almeria-Girona, que registra ara mateix novetat en el marcador. Ha marcat el conjunt de Rubi. L'Almeria ha obert el partit al Girona amb Juan Carlos Sotapals, defensa de 4 amb Arnau, Bernardo, Santi Bueno i Miguel Gutiérrez, Aleix i Oriol Romeu en el doble pivot, i Ángel Herrera i Riquelme per bandes, amb Estuani i Castellanos a la punta d'atac. S'acaba d'avançar al conjunt andalús. Gol del Almeria, gol de Leo Baptistao. Per tant, en el minut 13 d'aquesta primera part, Almeria 1, Girona 0. Això pel que fa referència al món del futbol. En bàsquet, també en joc, des de les 7 de la tarda, un partit corresponent a la fase regular de l'Eurolliga. Quarta jornada, el Barça de Jasikevičius està visitant la pista dels Žalgiris Kaunas. S'està acabant el primer quart, guanya per 4 el conjunt lituà, Žalgiris 20, Barça 16.
I algun apunt per tancar, senyor Gil?
Doncs miri, apunt per tancar, doncs ho farem amb les preguntes del dia. Recordarem que el Barça s'ha classificat per les semifinals de la Superglobe després de derrotar l'Esperance de Tunísia per 37-24. Jugarà les semifinals el dia 22, el proper dia 22, a les 7:30 de la tarda contra el Kielce alemany. Les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope, són aquestes, en clau blaugrana. A l'extrema esquerra, per qui apostaríeu avui a l'11 del Barça? 85% Ansu Fati, 15% Dembélé. En clau blanc i blava, la travessa de l'Osasuna espanyol, opció més votada, guanya l'Espanyol, 41%, empat, 30%, victòria de l'Osasuna, 29%, en clau Girona Futbol Club, la travessa de l'Almeria Girona, guanya Almeria, 47%, empat, 20%, guanyarà el Girona per un 33% de copenautes.
Bueno, avui la redacció de Radio España d'Esports està treballant de valent perquè hi ha molts fronts oberts. Senyor Gil, més informació que Cope.es, a les xarxes socials, i òbviament després a partir de la nit, quan arribi el...
I tiempo de juego des de les 8 de la tarda.
Efectivament. Gràcies, Gil, que vagi bé.
Fins demà.
Adéu-siau. I d'aquí a un moment, aquí a les... ara són les 7:15, un quart de 8, el que farem és parlar d'habitatges de lloguer a la ciutat. Diuen que l'oferta ha baixat a mínims històrics. Ara ens ho expliquen des de l'Agència de la Propietat Urbana.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Te imaginas una casa de ensueño con tus muebles a medida como tú la quieres? En Facilmóvil podemos hacerlo. En Facilmóvil somos expertos en la distribución de espacios. Diseñamos, fabricamos y montamos tus muebles en tiempo récord. Ni te imaginas lo que podemos hacer por ti. Llámanos o encuentra tu tienda más cercana en facilmóvil.es.
Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002.
Instituts Odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
Este puente de noviembre disfruta de los mejores destinos de la mano de Eurostars Hotel Company y sus 240 establecimientos singulares. Descubre el encanto de Lisboa, piérdete por las mágicas calles de Praga o vive la Dolce Vita en Nápoles. Entra en eurostarshotelcompany.com y reserva una experiencia única.
No están asustados, están disfrutando del bosque animat de Cataluña en miniatura.
Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el Bosque Animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93-689-0960 o en cataluñaenminiatura.com.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
COPE Cataluña y Andorra.
La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha alertat que l'oferta d'habitatge de lloguer ha caigut, atenció, un 17% durant l'últim any i s'ha situat en mínims històrics de la capital catalana. Això sí, agafant de referència els principals portals immobiliaris. Avui en parlem de tot plegat amb el senyor Òscar Gorgués, que és el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. Senyor Gorgués, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolti'm, és així, no? Una caiguda d'un 17%. Això és molt o poc?
Doncs és molt, perquè si mirem el que està passant des d'abans de la pandèmia, la caiguda encara és més important. Si mirem una mica les gràfiques del que ha passat, el que veiem és que durant la pandèmia va pujar moltíssim l'oferta. I per què? Doncs perquè van quedar molts habitatges buits i a partir de que la pandèmia es va començar a acabar, va començar a descendre el número d'habitatges que estaven disponibles.
Uh-huh.
I va sobrepassar fins i tot a l'estoc que normalment hi havia abans de la pandèmia. I ens hem quedat per sota de l'estoc, molt per sota de l'estoc que teníem abans de la pandèmia. ens pensàvem que això es podria recuperar, però la veritat és que el que veiem és que no es recupera. És a dir, portem ja diversos mesos amb uns nivells molt baixos i això està afectant moltíssim al mercat. Moltíssim perquè la gent que necessita llogar un habitatge es troba que no hi ha oferta que li doni solució al seu problema, que és trobar un habitatge per llogar. No?
El tema dels preus, senyor Gorgas, té a veure, imagino, no?
Bueno, té a veure moltes coses amb aquesta situació. A més que el preu, pot passar que hi ha hagut un increment molt important de demanda amb la recuperació econòmica. Pot passar també que l'oferta de lloguer, amb tota la normativa que hem vist en els darrers anys que ha anat apareixent contrària a la propietat, doncs això ha fet que una part dels propietaris retirin els seus habitatges del mercat. Hi ha diferents elements que estan afectant en aquesta situació. La conseqüència, evidentment, si hi ha molta demanda i poca oferta, que hi ha un fort desequilibri, la conseqüència final és que els preus acaben pujant, això és cert.
Ara mateix, crec que el lloguer mitjà a Barcelona està a tocar dels 1.000 euros mensuals.
Sí, efectivament. El que passa que també és veritat que aquests 1.000 euros es configuren amb un parc diferent de lloguer, un parc de més qualitat, perquè precisament el que hem vist és que el que menys s'està llogant actualment són els pisos més barats. El que han desaparegut més del mercat són els pisos més econòmics, aquells que estaven en pitjor estat, que necessitaven una reforma, són els que sembla que han desaparegut més del mercat. Per això és normal que el preu mig pugi, perquè també s'estan llogant més els pisos més cars.
Imagino, no sé, que també hi ha por per part dels propietaris de pisos de llogar alguna vivenda pel tema de que no els hi paguin, el tema dels ocupes, no? També això ha agafat por.
Efectivament, aquest és un indicatiu de per què s'estan llogant menys els pisos més econòmics, perquè els més econòmics són els que tenen més risc de morositat, perquè es lloguen a gent amb menys capacitat adquisitiva. Per tant, el risc que tens de morositat és més alta. Llavors, clar, són els que primer es troben d'amagar perquè o els millores, inverteixes molt a millorar aquests pisos, o els has de continuar llogant a un preu baix i a gent amb poca capacitat econòmica. Clar, si aquest propietari no té els diners per fer la reforma, ha d'optar entre llogar-lo amb algú amb risc d'impagament o vendre'l. I assegura un capital, i si aquesta persona és gran, s'assegura un capital, imagina, als 65 anys, i diu, mira, jo amb aquest capital em venc al pis i ja puc estar tranquil. No? Aquesta és la decisió que prenen molts propietaris. Ja són grans, no tenen diners per rehabilitar l'habitatge, i prefereixen vendre-se'l i no assumir més riscos.
Clar. Aquestes circumstàncies, òbviament, han acabat afectant elements bàsics, per exemple, dels contractes d'arrendament, com el cobrament de la renda, la fixació de la renda de les parts, la revisió, les moratòries de desnonament, o també l'obligació del lloguer social obligatori, entre d'altres.
Ah, exacte. Això, sobretot, afecta els grans tenidors, tot i que els petits propietaris també es veuen afectats quan tenen un desnonament, tenen un greu problema, perquè no poden, els costa moltíssim fer fora el llogater que no els hi paga. No? En general, els que tenen més dificultats, més limitacions, són els grans tenidors. Grans tenidors, entre cometes, però estem parlant de propietaris que tenen més de 10 habitatges. I això és un gran tenidor molt relatiu. És 10 habitatges, no sé, a Mollerussa no és un gran tenidor tenint això, no? És preferible tenir 3 grans habitatges de Serrer, Sant Gervasi, que viu a Mollerussa. Llavors, és una definició una mica estrambòtica i poc real.
Això el que fa, senyor Gorgas, és que molta gent, sobretot joves, marxin, no?, de la capital.
Sí, el problema és que l'àrea metropolitana no està gaire millor, És que tenim un problema de que des de la crisi immobiliària del 2008 la promoció de nou habitatge s'ha aturat en gran part. I això fa que no hi hagi nou habitatge, però en canvi les ciutats i les seves àrees metropolitanes estan rebent molta demanda. Què passa? Que tenim un fort desequilibri. I especialment tenim un fort desequilibri en el que fa referència a l'habitatge social, a l'habitatge que hauria d'anar destinat a les persones joves i a les persones amb menys capacitat adquisitiva, que directament no en tenim, ni públic ni privat. Llavors, aquest desequilibri queda molt més marcat amb aquests col·lectius. No?
S'haurà de fer alguna cosa, no?, perquè sigui atractiu pels propietaris posar el pis en lloguer i pels llogaters que també sigui accessible i assequible poder llogar.
Sí, però el problema que tenim ara és el que hem comentat abans, un desequilibri. És que realment la disponibilitat que tenim, la gent que està vivint a casa seva i és propietària no posarà en lloguer perquè necessita el pis. Per tant, estem parlant d'una part molt petita del parc d'habitatge que és susceptible d'anar al mercat de lloguer. Una part petita. En canvi, la demanda és molt alta. Això s'hauria de solventar amb el creixement del parc. Estem en un moment en què necessitem més parc d'habitatge, especialment a les grans ciutats. Hi ha una paràlisi absoluta amb la creació dels nous sòls i amb la creació, en la intervenció del sector públic en la creació del nou habitatge. I ara estem pagant les conseqüències. A més, no és una cosa immediata, perquè no construeixes en 6 mesos. Necessites un període llarg de temps. Per tant, ara la gran pressió hauria d'estar sobre l'administració per posar més sòl a disposició dels promotors públics i privats per la creació del nou habitatge.
Així és. Entre la crisi i ara totes aquestes mesures restrictives dels darrers anys amb el tema de la Covid, ha fet que passin coses com aquestes, de les que avui volíem parlar en el programa, d'aquesta oferta d'habitatge de lloguer a Barcelona que ha baixat a mínims històrics. Li agraeixo moltíssim, senyor Òscar Gorgas, de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, el gerent, que hagi estat amb nosaltres. Gràcies i que acabi de passar una bona tarda.
Gracias a usted. Gracias. Buena tarde.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
7:27. Voy a marcar el 93-414-3631 porque ella siempre está ahí, en la calle Montaner 252 principal, esperando vuestras visitas. Doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí estoy todavía, ¿eh?
Lo sé, trabajando hasta el último minuto para ayudar a todas esas personas que marcan ese número de teléfono, se dirigen al Centro Médico y de Estética Starbene para que les soluciones algunos problemas, como por ejemplo esa grasa abdominal y esa zona de las cartucheras, que es muy de latinas esto, ¿eh?
Sí, del área mediterránea, ¿no? Yo diría que la famosa forma de pera en las mujeres del área mediterránea, es decir, cintura estrecha y luego como la cadera muy pronunciada, la parte de lo que es la zona de la cartuchera, el muslo, la rodilla, ¿no? Muy voluminoso. Y también en las mujeres latinas, digamos, fuera de lo que es el continente europeo, ¿no? Uh-huh. En Sudamérica también esa mujer tiene esa forma, ¿no? Esas curvas muy desarrolladas que no son feas, ¿vale? Pero que muchas veces cuando acompañan a un sobrepeso y una persona quiere desprenderse del sobrepeso, quiere que esos kilos se pierdan de una manera uniforme, ¿no?
Claro.
Es decir, no que los vaya a perder de la cara, que los vaya a perder del cuello, que se me descuelgue, que me quede a lo mejor con unas piernecillas de nada y, sin embargo, de las zonas donde mayor cantidad de grasa tengo, no lo pierdo, ¿no? Esto es lo que suele pasar cuando se intenta una pérdida de peso solo con alimentación. Nosotros acompañamos a lo que es un control alimentario, una pauta alimentaria que, vuelvo a recordar, es siempre la dieta mediterránea. Acompañamos con tratamientos semanales, con aparatología de uso médico, que van a ayudar a que se vaya perdiendo la grasa donde más se necesita. ¿Y esto cómo se nota? Con el mejor medidor Monse, que es la ropa, ¿vale?
Sí.
Pero ¿qué pasa? Y esto muchos colegas míos, si alguno me está escuchando, sabe que la grasa abdominal es la que más trabajo cuesta. La zona del interno de los muslos de las mujeres, cuando ya vamos cumpliendo unos añitos, la parte esa famosa que tú decías de las cartucheras, son zonas donde cuesta más trabajo hacer ese trabajo de, valga la redundancia, de remodelamiento. Sin embargo, nosotros tenemos una tecnología que solo la tenemos nosotros aquí en España. En el resto de Europa está, pero en España la tenemos solo nosotros, que es una alternancia de frío-calor. no es crioterapia. La crioterapia, insisto en esta diferencia, porque es un tipo de tratamiento que durante unos años estuvo de moda,
sí,
se empleaba, decían que disolvía la grasa, etcétera, etcétera, y luego, bueno, se vio que no hacía aquello que decían, ¿no?
Uh-huh.
Sin embargo, la terapia que nosotros tenemos, es una alternancia de frío-calor, es decir, cambiamos unos cuantos grados la temperatura hacia arriba y hacia abajo. La mayor parte de las personas saben que nuestro cuerpo se encarga de mantener una temperatura constante interna. Entonces, claro, con estos cambios de temperatura lo que hacemos es estimular,
claro,
que el metabolismo se ponga en marcha en aquellas zonas donde aplicamos esa alternancia.
Uh-huh.
Es un tratamiento que es espectacular, Monse, el resultado que está teniendo en la grasa abdominal en los varones, en la zona de las cartucheras y en el interno de los muslos, también en las mujeres, y también en las mujeres en la grasa abdominal, porque no nos olvidemos que cuando entramos en menopausia, si cogemos algunos kilitos, esos kilitos tienen mayor facilidad de acumularse en la parte del abdomen. Entonces, queremos ofrecer y decir a todas aquellas personas que piensen, joder, sí, me voy a adelgazar, pero de aquí no voy a poder ponerme lo que yo quiero porque no voy a perder de esa zona. Con nosotros sí, y lo van a poder constatar con la ropa.
Pues depende de vosotros y de vosotras. 93-414-3631. Primera visita sin coste alguno. Están en la calle Montaner 252 principal, donde está ahora mismo a las 7:31 la doctora Torrejón, en el Centro Médico y de Estética Star Bene. Doctora Torrejón, gracias. Que acabe de
Un
pasar
abrazo.
Buena tarde. Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Consell de Ministres ha aprovat el decret llei de mesures per l'estalvi energètic i per contenir l'escalada dels preus pels consumidors. El pla inclou més ajudes per les famílies i també canvis a la factura. Sumant les diferents categories, el bo social cobriria fins a un 40% de les llars d'arreu d'Espanya. La ministra per la Transició Energètica ha destacat que aquest és el desè reial decret llei que aprova el govern des del juny del 2021 per la crisi energètica. Avui volem parlar d'alguns detalls d'aquesta nova llei i ho fem, com no podia ser d'una altra manera, amb el José Enrique Vázquez, que és el president del grup de gestors energètics. Senyor Vázquez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
A més, tot just avui el trobem a la fira eFintech, no? Aquesta fira d'instal·ladors a la ciutat de Barcelona.
Correcte, és la fira eFintech, que aquesta tercera edició s'ha centrat molt en fer les instal·lacions i desenvolupar el nostre consum d'energia, les instal·lacions vinculades d'una forma més sostenible.
Uh-huh. Esteu trobant coses novetats, algunes novetats en quant a l'estalvi energètic dintre d'aquesta fira?
Pues sí, moltes. Jo la centraria en tres molt importants. La primera és la importància de climatitzar de forma eficient, calderes molt més eficients que consumeixen gas, una reducció molt important del consum de gas natural, sistemes d'aerotèrmia que permeten tindre climatització, fred i calor a partir d'energia elèctrica que es pot generar de forma renovable, el que entenem plaques fotovoltaiques, i molts sistemes de gestió que permeten gestionar tot això d'una manera més controlada, més eficient.
Uh-huh. Escolta'm, he començat parlant d'aquest nou decret llei de la ministra per la Transició Energètica. Què en penses dels detalls que se'n desprenen, com per exemple l'ampliació del bo elèctric per famílies vulnerables, s'apuja el bo social tèrmic, es crea el bo de justícia energètica, tarifa regulada també per calderes comunitàries i, com no, la nova factura de llum que arriba al desembre?
I a més de tot el que has dit, l'ampliació d'aquest rang que permet fer comunitats energètiques, que és molt poc, hem passat de 500 metres a 1.000. El doble, però estem molt enraderits respecte a altres comunitats, a altres països de la Unió Europea, millor dit, d'acord? I què penso? Són les primeres 18 mesures que estiguen al davant de les 73 que mencionaven aquest plan de plan més seguretat energètica,
mm-hmm,
d'acord? Con lo qual, benvingudes siguin. Em semblen no bé imprescindibles per evitar aquest hivern un increment de la pobresa energètica, però trobo a faltar una cosa.
Quina?
Fantàstic, que protegia les classes més desfavorides, com no, Però a vegades no s'oblidem que també les empreses, les pimes, les micropimes, els autònoms, també ho estan passant molt malament.
Efectivament.
I dintre d'aquestes mesures, que benvingudes siguin, que són imprescindibles, pues es parla poc, i concretament les de fotovoltaiques, ampliar totes aquestes comunitats energètiques, les trobo insuficients.
Uh-huh. I en quant a la nova factura de la llum del desembre, diuen que serà una factura més transparent, amb consells de consum i el topall de gas, que ara cada comercialitzadora anomenava i explicava de manera diferent. S'unificaran i el client podrà veure més què hauria pagat sense el mecanisme en vigor. Creus que entendrem millor aquesta nova factura?
Voldria pensar que sí, però en les factures que paguen ara, que tenen 5-8 línies per explicar el que paguem, trobem una línia, que és l'utopall del gas, una única, que dobla l'anterior. Esperem que aquesta transparència s'apliqui. Però a mi, Montse, d'acord, benvinguda la transparència, benvingut tot, però al final torno a dir, transparència per arribar a la conclusió de que paguem més i que paguem més d'una forma raonada, pues, sincerament, i això a càrrec d'uns pressupostos de l'Estat, torno a dir, benvinguts siguin, però penso que són insuficients i que tenen que treballar més en com reduir de veritat en l'origen el preu de l'energia i no pal·liar els efectes d'aquest preu de l'energia.
Uh-huh. José Enrique, hi ha molta gent que, per exemple, que vol accedir a algun bo social pel tema de la llum i la veritat és que has de ser una persona que no guanyi absolutament res, quasi bé, per poder accedir-hi, no? Els requisits són masses.
A veure, jo crec que entraria en un tema complicat, en el qual si és una persona que per el motiu que sigui tota la teva nòmina, tots els ingressos estan absolutament regulats, però tens molt difícil. En canvi, si per els motius que siguin resulta que això no ho tens regulat, doncs pots accedir. Con lo qual crec que està molt bé, però possiblement els requisits que han exigit faran que moltes famílies, famílies monoparentals, moltes famílies no es puguin acollir quan en veritat estan en el llindar de la pobresa.
Efectivament. Clar, per això hi ha molta gent que diu vull arribar o que em deixin aquest bo social, però no hi ha manera, no?, pels requisits. La ministra diu que, de moment, anem pel desert reial decret que aprova el govern des del 2021 per la crisi energètica. Diu que n'hi haurà més o no, segons com evolucionin les circumstàncies.
Pues yo la esperanza es que posiblemente aquest hivern las circunstancias del preu del gas estic convençut que empitjoraran. No tenim cap bona notícia que digui això anirà millor, que estem possiblement en aquests mesos un mesos de transició, que qualsevol cosa benvinguda sigui, que estem baixant avui dia en el preu d'energia més baixa des de fa temps, no? Però jo no soc gaire optimista, con lo qual crec que calen moltes més mesures i mesures que gestionen el preu en l'origen i no fer, que torna a dir Montse, encantat, però el que estem fent és pal·liar efectes i que no tothom rebrà aquests beneficis. Penso que serà difícil acollir-se i reivindico molt el sector empresarial, és per a mi pimes, micropimes i autònoms.
I tant. Doncs ens quedem amb aquestes paraules, com sempre, molt sàvies. Et deixem que continuïs en aquesta fira d'instal·ladors de FinTech que s'està celebrant a Barcelona, una fira que més que mai és benvinguda per tot el que està passant en el sector energètic. José Enrique Vázquez, president del grup de gestors energètics, gràcies per estar amb nosaltres i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, Montse, per la difusió i l'explicació que feu d'aquests temes que són molt importants.
Siete de la tarde, 39 minutos. Esto es La Linterna, COPE, Cataluña y Andorra. Contratar el seguro de coche Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado. Servicio de taller puerta a puerta. Asistencia en viaje desde kilómetro cero. Servicio de reparación y sustitución de neumáticos. Es algo que, aunque parezca digno de récord Guinness, es posible. Cámbiate a Línea Directa y te van a bajar hasta 150 euros en tu seguro de coche. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 91-700-700-917-700-700. El valor de ser directos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos, para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
La Linterna en COPE Cataluña y Andorra, el director médico de Medicentre, doctor Humberto Certales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oiga, estos días hemos estado hablando de regeneración de tejidos y órganos, estamos hablando de las terapias, cómo las aplican ustedes en Medicentre, pero hoy quiero fijarme en la artrosis de rodilla, ¿no? Y sobre todo, esa gente que también lo nota con el cambio del tiempo. ¿Esto es real? ¿Se puede notar?
Sí. Sí. O sea, la artrosis de rodilla, evidentemente, la artrosis tiene grados, ¿no? Entonces, hay grados más incipientes. Y cuando vienen por el despacho, me dicen, no, es que yo tengo una artrosis de rodilla, y vienen andando y sin muleta, o sea, tranquilo, que el grado será uno o dos. Sí. No será más de dos. Claro, cuando vienen con muleta o en silla de ruedas, eso ya es otro tema. Entonces, ya sé que ya viene más grave, ¿no? Entonces, la artrosis primero tiene niveles, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, sí. Depende de la lesión o depende de la pérdida de cartílago, ¿no? Entonces, a cada uno le vamos a aplicar un... Y todos tienen. Pero sí que es verdad que la artrosis, incluso incipiente,
sí.
Los cambios de tiempo los notan por una bajada de presión atmosférica. La presión atmosférica, al bajar, pues crea este efecto de que la articulación se inflama un poco, y si hay un cierto desgaste, lo notan. Uh-huh. Estas personas lo notan. Y esto, con medicina regenerativa, en cuanto empiece el tratamiento, desaparece. Porque es lo que primero desaparece, este efecto.
¿Y cómo se aplica esta medicina regenerativa? ¿Duele o...?
En absoluto, es un tratamiento absoluto, es inofensivo, no duele nada, usamos unas agujas, mini agujas, que prácticamente lo enteran, no usamos ni anestesia, porque es que no hace falta, porque realmente es que es mínimo. Muchos pacientes lo han dicho, oiga, me va...
pinchado ya?
Cuando lo ha probado dice, oiga, es que ni me he enterado. Sí, es que es así, ¿no? Mínimamente invasiva, o sea, nada, unas agujas muy finas, y normalmente lo que hacemos es, sobre todo en la artrosis de rodilla, como es muy asequible, es fácil de llegar a ella, utilizamos fundamentalmente la herramienta básica, el ozono. El ozono funciona perfectamente bien en la rodilla, funciona de maravilla, hace unos efectos extraordinarios, y yo siempre soy del parecer de empezar con ozono, y en 4 o 5 semanas ya lo vemos. Si en 4 o 5 semanas responde bien, oiga, lo arreglaremos, ¿eh? Porque, hombre, ya menos total, hay indicios de que la cosa funciona, yo continúo y tardaré, porque la reparación de un cartílago, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, son 18 meses, entonces tendrá que durante 18 meses estar, nos iremos viendo una vez al mes, una vez cada mes y medio, pero nos iremos viendo para ir incentivando esta regeneración y conseguir el resultado final. Y además lo tenemos documentado, tenemos ya mucha casuística documentada con resonancias antes de empezar y al cabo de 2 años, y hemos visto cómo ha crecido el cartílago, cómo se ha reparado, cómo incluso grados 3, 4 han pasado a grado 2, eso está muy bien. Y sobre todo tenemos algunos casos críticos de grados muy, muy avanzados, los cuales tampoco pensábamos que, y se le ha dicho al paciente, a lo mejor no tenemos resultado porque está muy avanzado, pero bueno, ya me han propuesto una prótesis, pues ya me da igual, ¿no? Pues de perdidos al río.
Exacto.
Y entonces lo hemos probado y ha funcionado. Y hemos conseguido rescatarle y no tener necesidad de ponerse una prótesis.
Bueno, con el doctor Los Certales seguramente va a encontrar por lo menos alivio y calidad de vida, que son palabras mayores. Doctor Los Certales, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo. 93-476-30-55. Ya sabéis, calle Consell de Asen 160. Regeneración de tejidos y órganos. 7 de la tarda, 43 minuts, Linterna, COPE Catalunya i Andorra. I us agrada anar de mercats? Doncs no us podeu perdre la conversa que mantindrem ara amb la Montserrat Ballarín, regidora de Mercats de l'Ajuntament de Barcelona.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
L'increment. L'increment dels preus s'ha notat especialment en els productes d'alimentació i en el cost del cistell de la compra. Coincidint amb aquesta situació, la xarxa municipal de mercats ha impulsat una iniciativa setmanal per oferir productes d'oferta. En parlem d'aquesta iniciativa amb la Montserrat Ballarín, que és regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona. Senyora Montserrat Ballarín, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Imagino que aquesta iniciativa havia de sorgir sí o sí, tal com està la situació, no?, per omplir el cistell de la compra avui en dia.
Bueno, jo crec que és una molt bona iniciativa, però sí que m'agradaria destacar que és una iniciativa que ha sortit dels paradistes dels mercats que treballen sempre conjuntament amb l'Ajuntament.
Molt bé.
Però que és una iniciativa conjunta, és a dir, que no és ben bé una iniciativa exclusivament de l'Ajuntament, és a dir, és una iniciativa dels paradistes al que l'Ajuntament, doncs, ho hem parlat i els estem ajudant, doncs, a fer difusió, perquè entenem que és una iniciativa magnífica perquè, efectivament, doncs, el cistell de la compra és el que més preocupa en aquests moments a la ciutadania i el poder, que un ciutadà o ciutadana pugui omplir la seva cistella de productes de proximitat, de productes de qualitat, de productes de mercat a un preu assequible, per nosaltres crec que és una molt bona notícia. Això sí que és veritablement la cistella, no?, de que toca ara.
Això arrencarà la setmana del 14 de novembre. Com, en què consisteix exactament? Cada setmana els usuaris trobaran alguna promoció especial? Com a mínim, crec que s'oferiran dos productes frescos i de proximitat a preus especials?
Cada parada pot fer la iniciativa aquesta, no?, d'incloure com a mínim dos productes de la seva parada a un preu assequible. Pot incrementar-se a més de dos productes, evidentment, però com a mínim han de ser dos productes, de tal manera que si, per exemple, un mercat té, jo què sé, 20 parades, doncs com a mínim un ciutadà tindrà 40 productes, carn, peix i fruites i verdures, assequibles, i per tant, és a dir, podrà omplir d'una manera molt variada i de qualitat la seva cistella. Uh-huh. Però de fet comença ja, aquesta ha començat avui, aquesta iniciativa.
Ah, ja. Pensava que arrencava la setmana del 14. Millor, m'ho posa millor.
No, ha començat ja. No. De fet, són dues iniciatives que s'han posat en marxa per fer els mercats més amables i més propers a la ciutadania i per ajudar-los en moments complicats. Una és aquesta, la cistella de dijous, una iniciativa molt, molt àmplia, no?, que pot arribar a moltíssimes persones.
Sí.
I després n'hi ha una altra, que és el dimecres, de 10 a 12, es posa en funcionament el que es diu les hores tranquil·les, que els mercats baixaran la intensitat de la llum i del so, per tal de que persones que per diferents circumstàncies doncs no aguanten o se senten molestes amb el soroll o la llum puguin visitar-los tranquil·lament i ells i les seves persones cuidadores. Són dues iniciatives que justament han entrat en funcionament aquesta setmana. Continuant en la línia del que són els mercats municipals, no? Espais que són de compra-venda, però són molt més, és a dir, tenen una cura especial de cara a les persones, no?, que hi entren.
Està superbé. Això són els dimecres de 10 a 12, no?
Exacte, hores tranquil·les, dimecres de 10 a 12 i dijous, la cistella del dijous, la possibilitat d'adquirir en cada parada dos productes a preus més assequibles. Uh-huh.
Malauradament, a veure, no sé si dir malauradament o no, però sí que és cert que molta gent ha perdut aquest costum, bon costum d'anar al mercat, producte fresc, de quilòmetre zero. No sé si les preses, el poc temps, fa que anem a supermercats, que per cert diuen que Barcelona és la segona ciutat amb els supermercats més cars d'Espanya. Crec que s'ha de, ja fa temps que ho feu vosaltres, no?, de que la gent torni al mercat.
Bé, jo m'agradaria destacar que a la ciutat de Barcelona el 30% dels productes frescos es continuen comprant a mercat. Això és una xifra que no té comparació amb cap altra ciutat d'aquesta dimensió. És a dir, que la gent continua anant al mercat. En totes les enquestes de serveis municipals, els mercats són el servei dels dos o tres primers serveis municipals millor valorats i, per tant, hi ha una tradició que tampoc és casualitat, és a dir, hi ha una aposta molt clara, no?, de la ciutat, de l'Ajuntament, dels paradistes, per mantenir vigent aquesta magnífica xarxa de 43 mercats municipals, però el que estem intentant fer és modernitzar-la, a part dels edificis, no?, que jo crec que cada cop són més,
estan més actualitzats, més sostenibles, en millors condicions, més amables per la ciutadania. Ara el que estem intentant també és doncs, posar en marxa, per exemple, a més del servei a domicili, que fa temps que tenen, també un marketplace que puguin les persones comprar a través del WhatsApp o a través d'altres sistemes, i anar-los a recollir en una mena de guixetes que hi ha a cada mercat i que estan obertes, són com a neveres, guixetes, i estan obertes més enllà de les hores del mercat. Per tant, el problema que apuntava vostè de algunes persones per horaris, no, els hi va bé anar a comprar al mercat, està resolt, perquè doncs, pot comprar a les 10 del matí i anar-lo a recollir en la nevereta, amb una contrasenya, tot molt fàcil, i amb el mòbil a les 8 del vespre.
O sigui que no hi ha excusa, Montserrat, no hi ha excusa.
Ara no hi ha excusa, no hi ha excusa. Hem de continuar apostant pels mercats municipals, perquè és un tresor. Jo crec que de vegades ens som poc conscients de que tenim una ciutat amb la millor xarxa de mercats del món, perquè no hi ha cap altra ciutat que tingui aquest percentatge de mercats per població i d'aquesta qualitat. I realment, això que de vegades no li donem importància perquè hi ha supermercats, perquè hi ha altres coses, doncs quan va passar, per exemple, la pandèmia, van estar contínuament oberts, donant un servei magnífic i fent doncs, que tothom poguéssim comprar els millors productes, perquè ells no es van aturar ni un minut, no?, durant la pandèmia.
És veritat, i sobretot tant, sempre quan fem vacances a Montserrat, o anem a depèn quina ciutat, jo, per exemple, jo sóc la primera que sempre vaig a veure els mercats del lloc on vaig a visitar. O sigui, forma part de la cultura d'aquell país, d'aquella ciutat.
I diu molt, és a dir, tu si veus un mercat variat, ben cuidat, on tothom hi va, això vol dir que hi ha una implicació de la ciutat amb el seu mercat, no? Vol dir que els mercats normalment també venen molts productes de proximitat, vol dir que hi ha una cultura de la cuina, del bon menjar, d'apostar per la qualitat, no?, en els aliments, de cuidar-se. Bueno, jo crec que és tota una cultura que tenim la sort de tenir a la ciutat de Barcelona i crec que el més important és que siguem capaços de posar-la en valor.
Certament.
És cert que els paradistes o els comerciants, com els agrada dir-se, els comerciants dels mercats també es mouen molt i treballen d'una manera molt, molt activa, no? En general, per recontactar, bueno, per mantenir la clientela que tenen, però també per contactar amb clientela, amb clientela nova. I això sempre ho fan de la mà de l'Institut de Mercats, que és la part de l'Ajuntament que el gestiona i que té una relació molt, molt constructiva. Jo sempre poso d'exemple de col·laboració públic-privada, no? Es parla molt de la col·laboració público-privada, no? Però els mercats municipals són un servei públic, servei municipal, prestat de tota la vida per comerciants privats, no? I és un exemple de col·laboració públic-privada, no? Com arribem a acords de com fer les coses, de com plantejar les innovacions, de com anar, doncs, tirant dia a dia per continuar millorant-los, no?
Sí, sí, està claríssim. Tot i que l'IPC Montserrat ha baixat per segon mes consecutiu a Catalunya, aquest mes de setembre, recordem que el preu dels aliments ha continuat a l'alça. Benvingudes siguin aquestes iniciatives, com aquesta de la que hem parlat en un inici, iniciativa setmanal per oferir productes d'oferta, amb aquesta cistella del dijous que ja ha començat, i també la dels dimecres de 10 a 12, on tindrem les hores tranquil·les. L'objectiu, com deies, afavorir l'estada per les persones especialment sensibles als sons i als llums, com per exemple aquestes persones amb trastorn d'espectre autista o amb algun tipus de necessitat especial. Benvingudes siguin totes aquestes iniciatives. Montserrat Ballarín, regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda.
Sobretot mercats, en aquest cas.
Sobretot mercats. Gràcies per estar amb nosaltres un dia més i enhorabona per la tasca que fan. Gràcies.
Bueno, als mercats nostres, a totes les persones que cada dia aixequen la persiana allí, crec que ens hem de donar l'enhorabona i les gràcies per la seva tasca, i als barcelonins i barcelonines incentivar-los a que vagin a comprar-hi també.
Doncs amb aquestes paraules ens quedem. Gràcies, senyora Ballarín. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Bueno, vamos a ver, ¿no has dado un parte en tu vida y tu compañía te sube el precio de tu seguro? Mira, pues es hora ahora mismo de llamarles y decirles dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque nunca he dado un parte. Y la segunda, atención, Yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te van a bajar el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? Ahora envío gratis en nuestra app a partir de 100 euros de compra. IVA no incluido. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada para profesionales. Condiciones en manomanopro.es.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
A punt d'arribar a les 8 de la tarda, ja saps que en aquell moment arriba Ángel Expósito i la Linterna per fer un repàs de tot el que ha passat en aquest dijous, dia 20. Però hi ha el Tiempo de Jugo també, ho dic perquè per una banda podràs escoltar, però a través de FM escoltaràs el Tiempo de Jugo. Si vols escoltar la Linterna a través d'una altra plataforma de COPE, segur que la trobaràs, o a través de COPE.es o les xarxes socials. Nosaltres marxem. Espero que acabis de passar un feliç dijous. Tornarem demà. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. I sobretot precaució. I més que res, si vas en carretera, perquè diuen que plourà, eh? Fins demà, que vagi bé. Adéu-siau.
Cataluña y Andorra.
Vuelve el Banco Mediolanum Festival Milenio. Fito y Fittipaldi, Samaya, Zahara, Hombres G, Olafur Arnalds, Macy Gray, Sidecars, Álvaro Soler, Antonio Carmona y Israel Fernández son solo algunos nombres de los artistas que podrás ver en la edición número 24 del emblemático Festival de Barcelona. Compra tus entradas en festival-mileni.com y vive la música en las mejores salas de Barcelona. Banco Mediolanum Festival Milenio.
Perder peso sin salud no debe merecer la pena nunca.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón, 93 414 3631.
¿Te imaginas una casa de ensueño con tus muebles a medida como tú la quieres? En Facilmóvil podemos hacerlo. En Facilmóvil somos expertos en la distribución de espacios. Diseñamos, fabricamos y montamos tus muebles en tiempo récord. Ni te imaginas lo que podemos hacer por ti. Llámanos o encuentra tu tienda más cercana en facilmóvil.es.
Ocasión.